Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilart. Aquesta setmana el judici del procés arriba al seu punt final des de que va començar el 12 de febrer. Demà el Tribunal Suprem acollirà una nova sessió amb la intervenció dels advocats de la defensa que disposaran d'una hora per a cada acusat, tal com van establir prèviament amb el Tribunal. Intentaran contrarrestar les tesis acusatòries de la Fiscalia, l'Advocacia de l'Estat i Vox. Dimecres 12 de juny serà el torn dels acusats, que tindran 15 minuts cadascun per dirigir-se al Tribunal i dir l'última paraula. Un cop finalitzi aquesta sessió, el judici quedarà vist per sentència amb una resolució que s'espera que arribi de cara a la tardor. Aquesta setmana també s'ha de resoldre la petició de Joaquim Forn, el cap de llista de Junts per Catalunya a Barcelona, que ha demanat permís al Suprem per recollir l'acte de regidor a la Constitució de l'Ajuntament de la capital catalana, que serà el proper 15 de juny. Més qüestions. Des de la setmana passada, el Festival EBA, en veu alta, ha programat una cinquantena d'espectacles en diferents llocs del territori penedesenc. Aquesta cita és una mostra d'espectacles on s'hi encabeix propostes més tradicionals, com poden ser les de narradors, rondallaires, pregoners i glosadors, però alhora també la programació conviu amb espectacles de narració contemporània. L'edició d'enguany va arribar ahir a la tarda a la seva fi amb els dos darrers espectacles que van tenir lloc a Torrelavit i a Subirats. Ens ho detallen des de Ràdio Sant Sadurní. Eli Jiménez, bon dia.
Bon dia. A 6:45 de la tarda, Marc Parrot i Eva Armisen van presentar l'espectacle Tinc un paper a Torrelavit. L'espectacle que va cloure el festival arribava amb Carles Cano i Llorenç Jiménez a 7:00 PM. En aquest cas, els artistes presentaven un espectacle pel públic adult, també gratuït a Subirats. El show, anomenat Ara tu, ara jo, era un joc de narració oral a dues bandes entre els dos. Així doncs, acaba aquesta 15a edició del festival en veu alta, que ha omplert de tradició i narració oral al Penedès al llarg de 10 dies. Ara serà el torn de Pradell de la Teixeta, on del 5 al 7 de juliol i a Terra de l'Eva.
Gràcies, Eli Jiménez, des de Ràdio Sant Sadurní. Més qüestions. Arxius del Baix Empordà ha presentat aquest diumenge un joc de sobretaula documents dels arxius de la comarca. L'ànim d'aquest projecte ha estat donar a conèixer els documents dels arxius de manera lúdica i en família. Ens ho detallen des de Televisió de la Costa Brava. Raúl Jiménez, bon dia.
Bon dia. El joc és una adaptació al carrer d'un escape room on els participants han d'anar superant proves basades en els documents dels arxius per trobar la clau del cofre i així aconseguir una recompensa. L'enigma dels carrilets consta de 4 fases per tal d'arribar a obrir el cofre. Aquest joc es va presentar a Sant Feliu al Congrés d'Arxivística i s'emmarca dins la proposta dels arxivers de fer la cultura més accessible i divertida. Teresa Soler és directora de l'Arxiu del Baix Empordà.
La dificultat és per nens de 11 anys en amunt, però també poden fer-ho més petits, acompanyats d'adults, i el que es demana és això, no? Que relacionin, que tinguin la capacitat i que siguin capaços de relacionar aquests documents de l'arxiu amb les proves i les preguntes que els hi fan.
Els trens del carrilet unien els diferents municipis del Baix Empordà a la primera meitat del segle XX. A través del joc podem viatjar en el temps i descobrir com eren les poblacions del Baix Empordà anys enrere.
Gràcies, Raül, des de Televisió de la Costa Brava. I a aquesta hora també us expliquem que aquest diumenge un nen de 3 anys ha mort atropellat a Montblanc, a la Conca de Barberà. L'accident ha tingut lloc cap a les 7 de la tarda al pàrquing de Sant Miquel, on la mare del menor estava fent maniobres per engegar el vehicle i hauria atropellat l'infant. Tot i que els familiars l'han traslladat ràpidament al centre d'atenció primària, no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida al menor. De moment, això és tot a aquesta hora. Ens actualitzem properament.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca o planificar el cap de setmana, tu què fas? Setmanari de l'Alt Empordà, la informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses. Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Ara són les 11 i 5 minuts del matí. Sigueu totes i tots molt benvinguts a la sintonia del Més Calent a l'Aigüera, el programa magazín de cada matí migdia a Ràdio L'Escala, la vostra ràdio de proximitat. És clar que sí. Som dilluns, engegant setmana i anant o mirant cap a l'equador ja del mes de juny, i a fe que el temps ens ho està indicant, que això ja va de veres, que si no el tenim aquí, pràcticament tenim l'estiu aquí. Amb tot, no hem d'oblidar que som a primavera, primavera la sang altera, la meteorologia també s'altera i veurem què passarà demà. Ja hi entrarem en detall, però sembla que podem tenir un dia de pluja, fins i tot un dia de pluja intensa. I el vi què? Com ha anat el vi? Hi heu passat? Heu anat a fer un vol a Sant Martí d'Empúries, a la Fira Arrels del Vi, que un any més trenca motllos i gruma una munió de gent impressionant, gent amant del vi, gent que en sap molt, gent que no en sap tant, però que li agrada el vi, i en tot cas aprofita oportunitats com aquesta, que hi ha tants i tants cellers agrupats en un sol lloc, per saber-ne alguna cosa més, per tastar-ne o degustar-ne un d'aquí, un d'allà i un de més enllà. I compte, no ens hi féssim mal. Tenim dues hores per endavant d'Aigüera, el més calent a l'Aigüera, amb les seccions habituals. En la primera hora farem un repàs a la meteo, el resum de premsa, les efemèrides, sants i aniversaris, i tindrem seccions fixes com l'un per un de Montse Hidalgo i l'altre esport d'Eli Jiménez. Al punt de les 12, l'avanç local informatiu, i a partir d'aquí anirà seguint tot plegat. Fem, doncs, una ullada a la meteo, connectem les dades de l'Observatori de la Closa del Llop, ara mateix amb una temperatura ambient de 23,6 graus, humitat relativa de l'aire del 48% i pressió atmosfèrica de 1012,9 hectopascals, airet de tramuntana, airet de nord, 11 km per hora. El temps a l'escala, el bloc de Sergi Corral, que tenim cada dia a l'informatiu amb àudio, però abans podem ja consultar dades imprescindibles en aquest bloc. El temps a l'escala, que ens marca un dilluns de pausa, encara amb sol, però a l'espera, veieu, a l'espera d'un dimarts de cel ennuvolat, pluja i ambient fred. Més detalls. S'explica així: cel variable de matinada, que quan es mantindrà alguns núvols al matí anirà quedant serè i tindrem un panorama assolellat fins a mitja tarda. Al vespre i a la nit apareixeran algunes nuvolades, també bandes de núvols alts arribant de ponent a llevant. Tramuntaneta de força 3 a 5 amb estones de provençal, que es mantindrà tot el dia. I a la mar, marejol amb àrees de maró, tràgol de llevant de mig metre d'alçada. Aquesta és l'actualitat meteorològica, l'actualitat noticiable filtrada per les portades dels diaris és aquesta. Diaris d'avui, comencem amb els d'àmbit gironí, el Punt i Diari de Girona. Diari de Girona diu: els càmpings gironins han invertit 45 milions d'euros en especialització turística. La despesa per a la nova temporada ha servit, segons el sector, per millorar les instal·lacions i els serveis i per adoptar mesures que n'afavoreixin la sostenibilitat. Parlàvem de temps, doncs, notícia meteorològica sortida de les estadístiques de l'Estartit, les que controla des de fa dècades, a Josep Pasqual. Diu: la temperatura de l'aigua del mar a l'Estartit va ser el 2018 la més alta dels últims 45 anys. El 6 d'agost s'hi van registrar 26,3 graus, una màxima històrica. També es va detectar la més elevada en un mes de setembre. La fotografia de portada diu: protesta contra la prolongació de la C-32 fins a Lloret. I encara en la portada del Diari de Girona, la Costa Brava, que protagonitza un videojoc d'èxit de Nintendo. I els caçadors gironins que maten un 30% menys de senglars que fa 3 anys. En l'àmbit nacional, el govern va demanar diners a la Xina dient que Catalunya va ser ocupada el 1714. En un altre àmbit de coses, l'oferta de feina als professionals de la venda creix un 40%. 40. El diari El Punt Avui destaca taxa turística, 2 punts. 10 milions mal repartits. Defecte, diu. Les associacions del sector demanen que el territori es beneficiï més de la taxa. Marca. La Costa Brava genera el 95% de l'ingrés i Lloret és el segon municipi que més recapta. Sumari de portada. Comarca gironines protesta contra la prolongació de la C-32. Àmbit nacional, Esquerra Republicana pacta l'alcaldia de Lleida amb els comuns. Nacional també, l'Eurocambra es treu de sobre el cas Puigdemont. I titular per sobre capçalera, té un aniversari en comptes pendents. 10 anys després de l'estrena, la terminal nova del Prat ja és petita i encara espera connexió ferroviària. Saltem als diaris d'àmbit nacional, La Vanguardia, El Periódico i el diari Ara. La Vanguardia i El Periódico, fotografia pràcticament idèntica, o si més no del mateix fet noticiable, el tennis com a protagonista. Rafa Nadal, que ha guanyat un Roland Garros més, diu el millor de la història a París, diu a La Vanguardia. El tennista Rafael Nadal continua batent rècords i ahir va guanyar amb autoritat el seu 12è Roland Garros, el torneig sobre terra batuda més important del món, que ningú no l'ha aconseguit tantes vegades com el balear. Madrid creix més que Catalunya pel pes industrial i el procés, diu La Vanguardia. Catalana va liderar el creixement entre 2014 i 2017, any que la madrilenya es va avançar. El Tribunal Suprem s'inclina per mantenir la presó fins a la sentència de l'UO. Les defenses demanaran la llibertat dels presos quan s'acabi el judici. El risc de fuga i la dura posició de la Fiscalia pesen en la decisió. Notaris i bancs preveuen lentitud en l'aplicació de la llei hipotecària. Les entitats s'han d'adaptar a la norma que entra en vigor dilluns que ve. Han d'adaptar el seu funcionament a aquesta nova norma. L'SPD s'intenta refer de la desfeta. En la secció internacional, pàgina 3, el resultat del 26M va forçar la dimissió de la seva presidenta. I de La Vanguardia saltem a El Periódico de Catalunya, edició en català. Les inversions hoteleres, diu, s'allunyen de Barcelona com a titular d'obertura. Sánchez intentarà explotar les contradiccions de l'adversari, transaccions de la investidura, diu Ciutadans, ja es reuneix amb Vox per negociar sobre Madrid. A Sant Cugat, el Museu del Còmic veu la llum sense ajuda pública. I acabem aquest repàs en àmbit nacional amb la portada del diari Ara, on també surt Rafa Nadal aixecant la copa del Roland Garros. Monarca absolut de París, en diu el titular. A nivell polític, debat sobre la investidura o els prolegòmens de la investidura al Congrés de Diputats. Sánchez pressiona Podem i Ciutadans amb una repetició electoral. Iglesias es manté ferm en la demanda d'un govern de coalició i tampoc descarta nous comicis. Ciutadans i Vox tenen una primera reunió per pactar la mesa de l'Assemblea de Madrid. A nivell català, la CUP obre el debat intern entre pragmatisme i ortodoxia. Els nuclis responen un qüestionari sobre estratègia política. I si voleu, en l'àmbit internacional encara podríem afegir-hi les protestes que es produïen a Hong Kong per la llei d'extradició a la Xina. La policia reprimeix una manifestació massiva. Només un últim últim punt en l'àmbit esportiu, més tractant-se de dilluns. Propietat privada, diu l'Esportiu. El mejor de la història, destaca l'Esport. Infinito, diu el Mundo Deportivo, 1, 2 i 3. Tres portades dedicades pràcticament de forma monotemàtica a Rafa Nadal i la seva dotzena victòria al Roland Garros. O Roland Garros, si ho féssim en pronúncia a la catalana, allò que es diu a la catalana. O Roland Garros, si ho féssim una mica més a la francesa. Fins aquí el resum de premsa en aquests minuts d'obertura del Més Calent a l'Aigüera. Som dilluns i en tenim 10. Som dilluns en 10 de juny, una diada en què es compleix un any, o avui fa un any, que l'informatiu d'aquesta casa parlava de ciclisme. I dèiem com a titular que la nova junta del Club de Ciclisme Esquena Pelats està treballant per crear una escola infantil de ciclisme. Les classes començaran a l'octubre i aniran a càrrec de l'empresa Tri-Bike Trainer. Si anéssim més enrere, diríem que ara fa 5 anys, avui fa 5 anys, en destacàvem a l'informatiu local que tant el primer equip del CERT de tenis de taula com tota la base del club tenen com a nova seu els baixos que s'han habilitat a la sala polivalent. N'estan satisfets del canvi, que possibilita generar molta més activitat i acollir més competicions. Mira, us sembla que era ahir, ja en fa 5 anys del funcionament de la sala polivalent i del trasllat del tenis de taula del CERT en aquests nous equipaments. Posem-hi algun aniversari, alguna efemèride més. Avui, 10 de juny, és el dia de la Pasqua Granada, allò que se'n diu la Pasqua de Pentecosta, dia festiu en moltes poblacions de Catalunya, no pas totes, el cas de l'Escala n'és una. Avui nosaltres treballem, i de forma rutinària, com un dilluns qualsevol. Avui és Sant Maurici, Sant Críspol i Sant Restitut, també Sant Esteri. Si n'hi ha cap entre els nostres oients, doncs moltes felicitats. Com també celebra el seu aniversari avui el motociclista Pol Espargaró, en fa 28. Avui és l'aniversari de Liz Harley, 54 anys, i és l'aniversari de Jonas Ramallo, 26 anys. I és clar, hauríem de posar-hi una mica de música, no fos cas que diguessin aquest label no para de xerrar, no para de dir-ne una i altra, i escolteu-nos, estem treballant, i ens agradaria escoltar una mica de música per fer-ho passar, si cap, una mica més bé. Doncs ho farem, si us sembla, amb Bryan Adams, acompanyat en aquest cas de Jennifer López.
That's how strong our love is. fascinating rhythm, you got me on the go. Fascinating rhythm, I'm all a quiver. What a mess you're making, the neighbors want to know why I'm always shaking just like a flipper. Each morning I get up with the sun to find that night no work has been done.
I know that once it didn't matter, but now you're doing wrong when you start to patter. I'm so unhappy. Won't you take a day off, decide to run along somewhere far away off and make it snappy? Oh, how I long to be the girl I used to be. Fascinating rhythm, oh, won't you start picking on me?
You're making the neighbors want to know why I'm always shaking just like a flipper.
Each morning I wake up with the sun to find at night no work has been done. I know that once it didn't matter, but now you're doing wrong when you start to patter. I'm so unhappy.
Won't you take the day off, decide to run along somewhere far away off and make it snappy?
Oh, how I long to be the girl I used to be. A fascinating rhythm, oh, won't you stop picking on me?
Fascinating rhythm, won't you stop picking on me?
Fascinating rhythm.
Música mediterrània.
El corredor mediterrani.
La dieta mediterrània.
El caràcter mediterrani.
Els països de la Mediterrània.
Però del mar Mediterrani, qui en parla?
El Far, el programa mariner de Catalunya.
De dilluns a divendres, de 4 a 7, a Ràdio L'Escala.
Navega amb nosaltres.
Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana. Novetats discogràfiques, clàssics del rock and roll, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimarts a les 8 del vespre i els divendres a les 4 de la tarda a Ràdio L'Escala.
Vols estar informat de tot l'esport local? A la sintonia 107.6 trobareu tota l'actualitat esportiva local i més. Cada dilluns i cada divendres, de 1:45 a 2:00, parlem de l'esport que t'interessa en el Zona Mixta amb Ivan García.
ens acostem al punt de 11:45 i després d'aquest impàs musical i d'aquests recordatoris de programació és hora de l'un per un, una secció setmanal de cada dilluns conduïda per la Montse Hidalgo. L'un per un és una entrevista a un personatge anònim, bé anònim o conegut, per la seva feina, per la seva tasca, pels seus objectius personals o col·lectius. L'entrevista d'avui la centrem en David Galán Redri per conèixer el seu darrer llibre, Huir de mi, segon Premi Espasa de Poesia. Endavant, doncs, aquest un per un, Montse Hidalgo.
Continguts en xarxa. Un per un, amb Montse Hidalgo.
Està convençut que ha nascut a la ciutat que volia, Valladolid, malgrat que odia el fred i ha de passar 9 mesos d'hivern. El desamor li ha portat a fugir cap endavant amb més poesia i amb èxit fins al punt que ha estat reconegut amb el segon Premi Espasa de Poesia. Té 32 anys, és mestre d'educació infantil i avui ens presenta belles paraules per expressar el desamor amb el llibre Huir de mi. David Galán, benvingut, bienvenido, ¿qué tal?
Muy bien, con muchas ganas de venir aquí y un placer que me recibáis.
David Galán Redri, ¿nombre artístico, nombre refugio o un apodo?
Un apodo, surgió hace como casi 20 años cuando yo jugaba un videojuego y conectas a internet por primera vez y te tienes que poner un nombre. Y cogí dos nombres de dos personajes y los recorté un poquito y quedó así. Y mis amigos, pues a lo largo del tiempo, pues me han empezado a llamar así. Y claro, pues al final lo he utilizado.
A veces todo suena muy complicado, pero no es tan complicado. Así comienza uno de los poemas, Radiografía. Empecemos por esa foto interior. ¿Cómo es Redri?
Yo creo que yo siempre digo que para mí que soy muy complicado. Que soy muy raro y solo me entiendo yo. Pero bueno, luego pues me pongo a escribir y como que me desinhibo un poco de mi mundo y al final las personas que me leen a veces me entienden un poquito.
¿El desamor inspira a los poetas o la poesía les ayuda, en su caso concreto, a hacer terapia?
Pues siempre se dice que desde la tristeza se escribe mejor, pero... Y es verdad, yo escribo muchísimo más sobre la tristeza, no hay más que leer Huir de mí, que es un desamor, es un momento muy triste, pero... Sí que es cierto que también se escribe sobre estar feliz. Además, en Abrázame los monstruos, yo me remito siempre a un par de frases que digo, que una es, digo, estoy enamorado, no me importa decir que es por ti. Y otra, que es la definición de felicidad para mí, que dice, dentro de los límites del infinito, entre tu pelo y mi nariz, ese es mi universo favorito. Y para mí me define felicidad también. Aunque bueno, luego te metes en Huir de mí y dices, madre mía, ¿qué le pasa a este chico?
Este chico tuvo algunos días un poco malos, después de haber tenido algunos días muy buenos. Es un libro pequeño, pero es un libro muy visual, comenzando por unas ilustraciones maravillosas. La portada es una declaración de intenciones de la belleza de este libro.
Yo creo que la estética del libro, el cómo se ha formado, aparte de lo que haya dentro, que guste más o menos... que espero que guste, la estética me parece maravillosa, tanto la ilustradora como las editoras han hecho un trabajo increíble. Yo he dado alguna idea, que quería que estuviese, por ejemplo, las páginas en negro, o las frases que hay solas en esa página en negro, pero el resto, el trabajo que han hecho me parece impecable. O sea, y luego es que la ilustración es increíble, es que estoy enamorado de la portada.
Vamos a decir el nombre de la ilustradora.
Sí, es
por favor.
Lady Desidia, hace un trabajo increíble. Lo podéis ver en redes y estoy enamorado de su trabajo.
Ahora nos lo decía, hay páginas en blanco y hay páginas en negro. Me voy a quedar con una de esas páginas de letras blancas con fondo negro. Hay personas que le ponen ganas a la vida y claro, te enamoras.
Es una frase que, no sé, encaja como un guante en las redes sociales, por ejemplo.
Sí, la verdad es que esa frase gusta mucho, pero lo que me gusta de esa frase es que tiene toda la razón. Normalmente cuando te encuentras a una persona desganada, desmotivada, no te atrapa para seguir teniendo curiosidad sobre ella. Es todo lo contrario. Las personas que se mueven, que disfrutan de lo que hacen, que viven todo, que se enamoran de lo que están haciendo, al final dices, quiero que me cuentes más, quiero ir, estar a tu lado, a ver qué pasa, a ver qué surge.
¿Estamos rodeados de poesía y no lo sabemos?
La poesía está en todos los sitios. Yo siempre hablo del libro en de los pequeños detalles. Y yo creo que la poesía está más allá de ponerse, más allá del libro, más allá de las letras, más allá de lo que la poesía, hay que vivirla, hay que sentirla. Yo siempre recurro a esta metáfora de que, por ejemplo, un fotógrafo. Yo no tengo ni idea de fotografía, pero es un fotógrafo, coge la cámara y sabe dónde poner el objetivo para hacer una maravilla. Pues yo creo que con la poesía pasa lo mismo. Hay momentos determinados en los que ves cosas que otros ojos no ven y que quieres definirlo de una forma distinta, para que de una forma estética, igual que dice la definición de la RAE de poesía, de una forma estética con palabras para que el mundo se enganche a esa definición o a ese texto, a ese relato sobre esa cosa en particular.
Y esa estética con esas palabras nos emociona. No sé si esas emociones se quedan en un lenguaje mucho más oral que en un lenguaje escrito. No sé si somos capaces de comprar poesía de la misma manera que, por ejemplo, compramos novelas, leemos, compartimos.
Yo creo que ahora sí que es cierto que hay un pequeño auge y que cada vez se lee más poesía. Pues si de alguna forma hemos llegado a que se consuma tanto poesía como novela, es un premio que tenemos que disfrutar. Y que llegue a más gente, ya sea por redes, del tú a tú, o que te deje alguien un libro porque dices, me ha gustado, yo creo que es, lo que digo, es un premio y que hay que aprovechar que la poesía esté en auge para que llegue a más gente, para que las emociones y los sentimientos se despierten de otra forma.
¿Este libro está basado en una experiencia personal?
Claro, yo no sé escribir de otra cosa. En un futuro, cuando haya leído más, cuando haya estudiado más, cuando tenga más experiencia, igual podré aventurarme en otros géneros, o escribir una pequeña novela o otra cosita. Pero de momento yo escribo sobre mí, sobre las personas que de alguna forma me tocan o me hacen sentir, de lo que está a mi alrededor, de lo que vivo.
Y qué bonito era mojarse cuando tú eras la lluvia. Tengo miedo de que se acabe la magia de algunas canciones.
Y es que pasa así, hay algunas canciones que pasan a tu lado, te tocan, te las tienes en bucle durante muchísimo tiempo porque hay alguien a tu lado que las hace mágicas y luego cuando las escuchas pierden la magia o no quieres escucharlas porque duelen.
Más que leer yo pequeños fragmentos porque le estoy seccionando las poesías, lo que le voy a pedir es que abra su libro, que escoja en este caso un poema y lo comparta con todos nosotros.
Pues voy a leer el primero, que hace un poco de prólogo al libro, porque esta historia ocurre allí, o empieza allí, o muere allí, no lo sé. Entonces se titula Grecia, y dice: hay veces que uno se enamora, hasta el fondo, hasta el fin del mundo, y empiezas a subir, subes, subes, subes. De esas veces en las que empiezas a creer en imposibles y subes, subes, sigues subiendo. De esas veces en las que te abrazan muy fuerte y empiezas a volar. Subes, subes, subes cada vez más alto. Te empiezas a enamorar del vértigo, sin miedo, sin control, sin paracaídas. Subes. Ya no ves el suelo, no importa nada no saber pilotar. Entonces, sueltan tu corazón cuando lo tenían abrazado desde lo más alto de la exosfera y caes. Y se rompen pedazos tan pequeños que es imposible volverlo a reconstruir. Sabes que podrías sacar a Grecia de las ruinas, pero no a mi corazón. Y la hostia no es de la caída, la hostia es de la realidad.
Todo el libro en el que explicas el desamor, se explica esa situación personal, acaba con un deseo de volver a enamorarse.
Claro,
¿Y cómo estamos en esa materia?
No he tenido la suerte de volver a enamorarme, pero sí que el libro tiene tres mensajes. Y uno es que se puede hablar de cualquier cosa y no pasa nada por estar triste y hablar de ello, de contarlo. Pero en ese camino, en esa huida, en ese huir de mí, hago una reflexión durante todo este tiempo en el que estoy triste, pero consigo ver la felicidad en otra parte, que es en las pequeñas cosas, en los pequeños detalles. Y esa reflexión la hago al final. Porque al final vivimos día a día, vivimos de rutinas. Todos los días nos levantamos, todos los días vamos a trabajar, todos los días hacemos la comida, etc. Y todos los días no hay un pequeño momento concreto en el que digamos, ha pasado algo guay. Entonces tenemos que aprender a disfrutar de esa caña con los amigos, de ese rato que vas al cine, de la tortilla de patata con mamá, que yo digo que es el máximo de la felicidad para mí. Entonces, el vivir al día, el disfrutar de eso que va pasando, eso pequeñito, yo creo que al final es la felicidad. Y eso es lo que he aprendido durante toda esta huida, que no hace falta algo muy grande todos los días, que no nos pasa todos los días, entonces disfrutar de lo pequeño. Y luego habría otro mensajito que hablo, que es, el libro empieza con la palabra sensibilidad. ¿Te has dado cuenta? Aquí nació mi sensibilidad, con el abrazo de mis padres, de mis abuelos y de la naturaleza. Y la última frase del libro cierra el libro diciendo que la sensibilidad es un superpoder que puede cambiar el mundo. ¿Por qué? Siempre se trata la sensibilidad como si fuese algo negativo, como si fuese una debilidad, y yo creo que es todo lo contrario. Desde que yo me he abierto con mi sensibilidad a escribir lo que me pasa, lo que siento, me ha cambiado la vida, para bien, para mejor.
Redri, David Galán, es muy activo en redes sociales. Uh-huh. Podemos escucharle como Rapsoda. ¿Qué tal le sienta la palabra?
Bueno,
Rapsoda y YouTube a lo mejor son conceptos que hay que...
Sí, son conceptos que no sé, pero bueno, yo me voy a los micros abiertos de Valladolid y subo a recitar y vamos, me emociono igual que cuando me graban en vídeo para que luego se vea en redes.
Emocionados con su poesía, Huir de mí, David Galán. Redri, un placer, muchas gracias.
Gracias, ha sido bien, muchísimas gracias.
Un per un. We'll be right back.
amb aquella veu esparracada, aquesta veu castigada de Bonnie Tyler, anem fent camí fins al punt del migdia. Ara una mica d'esport. L'altre esport amb Eli Jiménez, que té avui de convidat o dedica aquest espai aquesta setmana a conèixer l'escúter de la mà de Fernando Pérez, pioner en la introducció de riders i marques d'escúter a Catalunya.
L'altre esport, amb Eli Jiménez.
Ens retrobem una setmana més en l'altre esport, el programa que us apropa als esports minoritaris de casa nostra. I avui continuem presentant algunes de les 11 modalitats que seran presents aquest proper mes de juliol als World Roller Games de Barcelona. Avui, scooter. En la dècada de 1990, Gino Sai, amb la mobilitat i la microsystem GD-BAC, van fabricar el primer scooter modern, expandent-se als anys 2000, quan es va popularitzar com a esport. A principis de l'any 2000, els rider scooters, o practicants de l'scooter, es van adonar que també era possible, a més d'utilitzar aquest scooter per traslladar-se d'un lloc a un altre, fer trucs. Molt ràpidament es va formar una comunitat als Estats Units i després, en menys de 5 anys, ja hi havia una altra a França. En l'actualitat hi ha més de 10.000 professionals en tot el món que practiquen aquest esport. La primera gran competició d'escúter es va dur a terme l'any 2006 a San Diego. Aquesta competició encara avui segueix sent un dels esdeveniments més importants relacionats amb el món de l'escúter. L'escúter és una de les 11 modalitats presents als World Roller Games. A Espanya es va introduir a la Real Federación Española de Patinaje l'any 2018 i a Catalunya està marcada en la Federació Catalana de Patinatge. L'escúter és un esport extrem que implica l'ús d'escúters o també coneguts com a patinets. És un esport del mateix món que el BMX o l'skate i es duen a terme en les mateixes pistes. Pel que fa al terreny de fet, distingim tres tipus de modalitats segons la superfície: l'skate park, l'street i el pla. I avui, per ampliar la informació sobre l'escúter, hem parlat amb el Fernando Pérez. Ell és pioner en la introducció de riders i marques d'escúter a Catalunya. Per acabar, desveir els dubtes que pugui generar aquest esport, el Fernando ens ha explicat de què parlem quan parlem d'escúter.
Es confon una mica amb l'escúter de la moto, és correcte, i sí, és una evolució del patinet, molt més reforçat, i al final és una petita bici sense pedals, no? És un esport, ara mateix l'escúter és l'esport del que un esport amb més creixement, tenim un munt de crios que estan començant amb el tema de l'escúter, tant aquí com arreu del món, i és una de les disciplines d'aquí un esport que està entrant amb més força. Ja, com et dic, és una disciplina de freestyle, nosaltres posem l'escúter dintre de l'skatepark, i té molta similitud amb els trucs de la BMX.
Un esport que a nivell amateur es practica cada vegada més i des de ben petits, un fet que, com ens ha explicat el nostre convidat, sí a l'hora de fer aquest salt professional.
Una de les principals atractius de l'escúter i el que està fent que hi hagi molt de practicant és que és molt a l'accés dins de l'skatepark, comparativament a la resta d'esports d'Action Sports, és molt més fàcil. Nosaltres tenim un manillar, comparativament amb l'skate, és més petita que la bici, i això el que permet és que crios molt petits, des de 4, 5, 6 anys, es trobem dintre l'escapa, el que està canviant la cultura dintre les escapes, perquè venen a la seva família, ve una gent molt més jove, i sí, trobament que aquests crios estiguin apretant des de molt petits ens ajuda moltíssim al tema de llicències i al tema de l'escúter a nivell professional. De fet, nosaltres ara mateix tenim dintre de l'equip nacional tenim dos juniors, un d'ells català, de Mataró, que són futurs campions del món. Són dos crios a 11 anyets que estan treballant molt bé i tenen un nivell. De fet, a World Roller Games a Barcelona competiran i jo tinc moltes esperances de medalla amb ells.
L'escúter, el darrer esport en entrar a formar part dels World Roller Games, té a Catalunya una gran cantera.
Sí, nosaltres amb el tema de l'escúter el tenim sempre en dues disciplines, el que és parc i street. Per filosofia, sobretot aquí a Barcelona, els nostres radis estan molt més ficats amb el tema de l'street. També pel tema de les instal·lacions, aprofito per fer una crida que necessitem instal·lacions parqueres arreu de Catalunya. La gent es pensa que tot el que tenim hi ha molt d'escapepark, però la gran majoria estan orientats a el que és la modalitat street i necessitem necessitem rampes, necessitem instal·lacions per la modalitat de parc. Però sí, amb l'estit tenim un potencial bastant fort i és cert que ens està entrant, s'està renovant moltíssim. L'escúter és un esport que es renova moltíssim i ara mateix tenim canalla molt jove que entra fortíssim. O sigui que tenim la cantera molt ben assegurada.
Com fem habitualment, avui també hem volgut saber com van ser els inicis del nostre convidat.
Bueno, la veritat que jo vinc del món de la neu, soc tècnic deportiu de la neu, i em vaig iniciar en el món de l'escúter perquè vaig ser pionero en introduir riders i marques aquí a Barcelona. A mi ja em va agafar molt gran per fer trucs a l'skatepark i al ser pionero també van treballar molt, hem sigut molt pioneros dintre d'un tremendo festival que es fa aquí a Barcelona, que és l'Stream Barcelona, que hem sigut molt pioneros i hem muntat ja, portem 3 campionats del món i 2 europeus, amb la qual cosa ens han donat un bagatge amb riders i marques d'arreu de tot el món i es dona un coneixement i un contacte molt, molt important en tot el tema de l'escúter.
I des dels seus inicis fins al dia d'avui, com viu el Fernando aquest esport? Què significa per ell?
Pues mira, la veritat que el món de l'escúter és una família. Jo estic molt content perquè crec que s'està canviant una mica la cultura dels skateparks. Abans l'skatepark era una cultura molt individualista. Ara trobem dintre dels skateparks famílies senceres, crios molt petits, amb una mentalitat potser una mica més de fer esport de veritat, molt protegits, fan entrenos per estar forts físicament. I la veritat que és molt agradable veure com aquests crios tan petits, com es desenvolupen, la relació que tenen entre ells.
I avui ens acomiadem agafant paper i boli perquè el nostre convidat ens ha detallat el programa de scooter pels World Roller Games. Ens retrobem la setmana vinent.
A la disciplina de parc tenim homes, que tenim els millors del món, 57 riders d'Austràlia, Estats Units. La veritat que estan tots els noms, bé, absolutament els millors, no falta ni un. Després tenim com primera any i primera novetat del tema que estem molt contents i la veritat que la resposta està sent molt, molt important. Tenim la primera final de dones amb l'escúter. Sí que és veritat que l'escúter a nivell femení encara no està desenvolupat com ens agradaria, però està començant i la possibilitat de realitzar el primer campionat del món de dones, la veritat que estem rebent, venen dones des d'Austràlia, Estats Units, també d'arreu del món, i crec que serà espectacular. També tindrem la categoria júnior, els crios de 14 o menys 14, i en quant a l'street, aquest any només tenim el que és homes. L'street és una modalitat bastant més, una modalitat que té molta similitud amb l'skate, i aquest any sí que és veritat que venen també els millors del món, que no té res a veure la disciplina del parc com la de l'street, i aquest any a dintre de World Games només tindrem la categoria d'homes. I els dies pues, comencem a entrenar-nos els dijous, 4, i les competicions de parc i d'street des del 5 al 7. El 6 acaba la competició de street i ja el 7 tenim totes les finals de parc.
See the fire
Begin Again, de Ramon Miravet, i arribarem ara sí a les 12 amb els Projecte Mut i Ses Cares.
Aquestes quatre línies de grafit enrabiat.